I el Flac ja ha sortit del nostre bar per anar a un altre bar i compartir una estona de ràdio amb el Ramon Besa. Hola, Flaqui, com estàs?
Hola, Sique Rodríguez. El Ramon Besa, ahir el Barça va perdre la copa, però si es veuen les imatges del YouTube del Que t'hi jugues, ell té la seva copa. Ramon, bon dia.
Bon dia,
Tinguera. Quin copon t'ha portat avui el Rubén?
Copon, clar. És que a mi m'agraden més aquests copons que la pròpia Copa del Rei en partits després d'ahir, no? Hi havia un moment la sensació de que, primer, tothom bufava perquè la pilota entrés pel quart, no? I després, quan no entrava, hi havia una altra part de gent que bufava per dir que s'acabés, perquè no
quedessin
els jugadors trinxats, no? Bueno, un partidàs, de, sobretot per tota la gent que té aquest sentiment culer de com es juga a futbol, d'això que hem reivindicat tantes vegades, que no es tracta de comparar-se amb la Champions del Madrid, sinó els jugadors i les escoles de futbol que ha tingut el Barça, que han canviat el futbol, llevat de Pelé, ho he explicat mil vegades, no em vull tornar a repetir, però en aquests partits és bo recordar-ho, el Barça fa història pels equips que té i pels jugadors que té, no per les copes necessàriament, i que a més aquest espectacle no només es pot vendre al Camp Nou, sinó que qualsevol persona que veigués ahir des de qualsevol punt del món el partit s'ho va passar bé.
Aviam, per parts,
i
Flaqui,
això, un gran valor.
I et deixo, perdó, ja que parlis tranquil·lament amb el Ramon Besa, només dues coses per començar. Al
sí,
live del Que t'hi jugues podeu veure, a part d'escoltar el Ramon Besa i observar aquesta gran gerra, que no sé ben bé de què és, Ramon.
De què és, Ramon?
És un bitter cash.
Sí, sí, és un clàssic, el Ramon, el bitter cash.
Amb una golla d'estrella Galícia, que ha portat aquí,
sí, sí,
el company.
El Rubén, estem al Glob, un dels nostres amics.
I aleshores, clar, m'he quedat aquí així una mica...
Ha dit que no acostumen a servir-la en aquesta gerra, que avui simplement s'havien quedat sense gots petits, però vaja, ens ha sorprès.
Ara m'ha recordat a la meva padrina, el Salsigui, la padrina Mari, que bevia molt bitter cash, me'l va descobrir ella.
No, clar.
I la segona, la teva crònica del partit, que em sembla una meravella, el Atlético resiste a un gigante Barça, la llegeixo en castellà perquè així està publicada: muy pocas aventuras futbolísticas son tan divertidas como las que ofrece el Barça, un equipo juvenil, entusiasta y por supuesto inconsciente, que solo concibe el juego desde el riesgo, encantado de afrontar los mayores desafíos, retos que se antojan imposibles desde la racionalidad, como por ejemplo remontar un 4-0 contra el Atlético. Jugaron los azulgrana un partido soberbio, de inicio hasta el final, siempre al ataque, como si solo hubiera una portería en el entregado Camp Nou. La carga ambiental fue tremenda. La crònica és molt més llarga, però és que aquest inici, no sé si ho comparteixes, Flaqui, és l'exemple del que vam viure ahir, i ja em fot ràbia, Ramon, no pot estar més ben escrit.
No ho sé. T'agraeixo
la... Posem un valor, sí, que perquè això són... El partit acaba a les 11 de la nit. Tu no saps encara el desenllaç del partit, perquè pot ser que el Barça marqui el quart i potser la crònica... potser canvi, no sé si de la baix o de baix a dalt, o simplement necessis de portar matisos. L'edició del diari es tanca, i allà Ramon Besa, a la tribuna del Camp Nou, amb un fred ahir que començava a ser una mica intens a altes hores de la nit, amb vent que feia, va escrivint, va teclejant, i es treu de sobre un text que és meravellós llegir-lo el dia següent.
Bueno, mira, saps què passa? Que si tu creus en l'equip i en el que fa, és una aventura, i aquesta aventura no saps si acabarà 3-0, 4-0, 4-1, 5-1, no ho saps, però val la pena córrer. Aleshores, tu, amb la crònica, el que intentes és viatjar amb l'equip, com si estessis a sobre seu i fossis un més que va corrent l'aventura. Per tant, el resultat no justifica, que és la diferència que passa a l'Atlètic de Madrid. La fi justifica els mitjans, no? I a partir d'aquí, un equip amb una plantilla extraordinària passa d'una forma, diguem, escandalosament covarda, diria jo, no? Vull dir, és un equip que, si no hagués set el iaio del Griezmann, amb tants fitxatges, gairebé hagués set irreconeixible, em sap greu dir-ho, però així ho vaig viure. L'Atlètic de Madrid va fer una gran primera part. Crec que és Alfredo Relaño que ho diu, que de les quatre parts que ha tingut el partit en aquesta eliminatòria, l'Atlètic només n'ha guanyat una. Les altres tres més aviat han set del Barça. Però en aquesta n'hi ha sobrat per fer quatre gols. Aleshores, clar, recordo fins i tot, em sembla que ho diu la crònica del Mundo, perquè l'endemà jo també llegeixo les cròniques, que li van preguntar a Simeone a la prèvia
si
firmava el 3-0.
Ahir el minut 70 el signava, vamos, amb sang.
I crec que amb tot el bo que va tenir el Barça només hi va haver una cosa que jo em va fer pensar, que és que el partit estava tan ben menorat que pensava que els que entraven havien d'acabar de marcar les diferències. Perquè si parlem de Cubarsí, si parlem de Marc Bernal, si parlem de Lamin, si parlem dels futbolistes, quan entren Olmo i quan entren Rashford, jo penso, ara aquests acabaran de marcar. I crec que aquí el punt d'inflexió, ells no van acabar de portar el que jo esperava quan tens un equip que ja és més que un equip, és una plantilla, jugadors capaços de donar un plus més. I no va ser el dia dels dos, i en canvi, doncs, per exemple, em va sorprendre molt positivament Cancelo, en un partit d'aquests desbocat, jo crec que té sentit.
Qui et va emocionar més ahir? La lliçó que va donar Cubarsiellis de la defensa, la consolidació de Bernal com a opció validíssima, el desgast i lideratge de Pedri, el que és capaç de fer amb la pilota, fins i tot esgotat al minut 90 quan li treu aquella Sorlot. Què és el que et va emocionar més del partit ahir?
Mira, la generació del 2007, Lamin, Bernal i Cubarsí han jugat plegats durant molt de temps i juguen amb el Camp Nou com si haguessin jugat a les categories inferiors. I això vol dir que el futbol es traspassa de joves a grans perquè la idea està molt clara. Encara que tu tinguis un equip que no necessàriament et recordi el de Guardiola o et recordi fins i tot el de Cruyff, potser un pèl més, que és un equip, el de Guardiola era un equip que li agradava molt més mastegar el joc, tenir molta més possessió, és un equip que aquest es dispara molt més, però tenen el concepte de lo que és el joc de la Masia i el joc de l'estil que es coneixem com el Barça. Un mig centre que marqui categoria, és a dir, Marc Bernal, a diferència de De Jong, crec que tenen una qüestió molt important i significativa per entendre el joc del Barça. De Jong, el problema que té és que no se sap orientar. Si ell no se sap orientar, tampoc s'orienten els que l'acompanyen. És a dir, és un gran conductor, trenca línies, arriba, pot xutar. En canvi, el Marc Bernal no només pot xutar i fer gols, com va demostrar, sinó que al seu voltant hi ha tot el joc de posició i cadascú sap on ha de jugar, les distàncies entre jugadors, les distàncies entre pilotes. Això em sembla fantàstic. Em va encantar molt Pau Cubarsí, perquè és un jugador que ha passat una temporada una mica complicada, tothom anava veient si aquest jugador era capaç d'aguantar, que si Íñigo Martínez, i ahir va fer un partit de com es defensa atacant, que és perquè és un fora de sèrie. I després Lamin, que crec que també va marcar el detall de com es pot desequilibrar. A partir d'aquí, tots hi van haver altres futbolistes, però sobretot diria aquesta generació del 2007, perquè és la que ens reconcilia amb el futbol, i quan parlem de la Masia, tu dius, en què consisteix? Doncs, bueno, jugador per línia, un central, Cubarsí, un centrecampista, Bernal, un davanter, Lamin, i a partir d'aquí anem fent.
Suposo que comparteixes el que la sensació que tenim tots, no? Eliminat, sí, però el com ens fa ser més optimistes pel que queda.
Sí, per competir, tampoc sabem aquesta aventura on ens portarà. No sabem, home, la Lliga, jo crec que el Barça la té força encarada, perquè el Madrid té un problema, que és un equip fet per jugar amb Mbappé, i quan no té Mbappé no sé com jugar, si no ho fa Vinícius. És a dir, el problema és un problema estructural d'un jugador, en canvi el Barça pot tenir altres matisos, però el Madrid és un equip que només té sentit si juga Mbappé, tal com està parit. I ja vam veure que amb Arbeloa, i ho vam parlar molt aquí, és més una involució, que amb Xavi Alonso era una evolució que demanava més temps. Per tant, el Madrid anirà feixuc o no acaba de trobar-se, i el Barça ha de veure si administra bé els recursos a la Lliga. Jo crec que el Barça té elements per guanyar-la. I després a la Champions, bueno, veurem el Newcastle, que crec que tampoc no passa per un bon moment, però s'ha de vigilar St. James Park, que no et surti una mitja part com la del Metropolitano, perquè si et despistes a Europa, igual que la Copa et penalitza. Després pot ser que hi hagi una eliminatòria un altre cop amb l'Atlètic de Madrid, el qual cadascú s'ho mirarà com vulgui.
La vols o no?
Sí, perquè vol dir que haurem passat i haurà passat l'Atleti de Madrid. Jo prefereixo l'Atleti de Madrid al Tottenham. No ho sé, si passa el Tottenham també ja em sembla
sí,
bé. Eh? No.
Qüestió seri, sí, nosaltres.
La qüestió seri. I després ja veurem si és l'Arsenal o... Però, vull dir, la gent ja torna a tenir aquella il·lusió, torna a tenir aquelles ganes, torna a tenir aquella empenta que es va veure ja el partit amb el Villarreal, perquè també es va dir, no, és que el Villarreal... Villarreal no va tenir gairebé cap ocasió. L'Atleti de Madrid ahir gairebé no va tenir cap ocasió. No fotem, el Barça és un equip que fa concessions defensives, cert, però en aquests últims partits no només ha atacat molt bé, sinó que les concessions que ha fet han estat mínimes.
Doncs veurem si això acaba quallant. Dues per acabar, molt ràpidament, Ramon. Una de reivindicativa, l'altra de electoral, perquè s'hem de parlar de tot amb el Ramon Besa, més enllà del partit de Copa. Reivindicativa, ho deies tu al principi, i de fet podria lligar-se fins i tot a l'actualitat electoral, perquè podria ser una petició pel que sigui nou president. Ho deies abans, excepte Pelé, les grans figures del futbol mundial han passat. Tu sempre reivindiques. Igual que el Madrid té una vitrina amb 15 Champions, escolti'm, fem al Camp Nou un passadís de totes les estrelles que han passat per Can Barça, tots aquells caps de Kubales, de Cruyff, de Maradones, de Ronaldinhos, de Messi. És que ens en deixem uns quants, n'hi ha un grapat que podrien ser, és que podries escriure la història del futbol, Ramon, gairebé amb els jugadors que ha tingut el Barça vestint la seva samarreta.
Jo tinc una imatge que molt icònica, que és que el futbol va començar amb Samitier, l'home llagosta que tocava amb la punta del peu el travesser, va continuar amb Kubala, que era la perfecció del futbol lent, els gestos tècnics, els efectes. Després d'aquesta lentitud extraordinària es va passar a la velocitat, que és Cruyff, que és el jugador, l'as volador, i de Cruyff passes al tango de Maradona, que és accelerar i frenar. A partir d'aquí, què fa? El Messi és d'alguna manera, aglutina tot això que hem vist i ho posa a la categoria de jugador universal. I ara estem amb Lamine Yamal. i la Minya Mal no sabem fins on ens portarà. Però tot això, tu pots explicar la història del Barça a través de l'evolució d'aquest joc, i a partir d'aquí pots anar afegint el que vulguis, no? Pots anar afegint Ronaldinho al seu moment, però vull dir, aquest és, jo el tinc claríssim sobre l'evolució del futbol, la quietud, la rapidesa, el tango del frenar i accelerar, el gran moment i plenitud d'un jugador que ho sap absorbir tot com Messi, i ara de dir, després de Messi què? La gent diu, bueno, és que no tornarà a sortir un altre Messi.
Lamine.
Clar, això, i després els centrecampistes, no? Que tu tornes a dir Guardiola, Busquets, aquesta obsessió pel mig centre. I pensar que Cubarsí potser ens porta cap a lo que era el record d'un futbolista com Piqué.
Doncs déu-n'hi-do, la galeria de jugadors i el que es podria fer a nivell d'imatge, ara que fem el nou Camp Nou, doncs escolti'm, que agafi la idea qui l'hagi d'agafar. I l'última sí que, si em permets, ja en clau electoral, ja tenim el mapa de les signatures, Xavi Vilajoana no les passa, Marc Siria unes 2.800 va presentar, una mica més de 5.000 Víctor
Font. Ara amb el Sol de Vila explicarem alguns detalls, sí, del recompte de les signatures, sí, alguns detalls que són interessants.
I unes més de 8.000 la porta, a partir d'aquest mapa de les signatures, Ramon, Què ens expliques?
Escoltaré el que diguin l'Adrià i el Sique, perquè no sé si això afecta el tant percent de signatures vàlides o no vàlides. Suposo que tots tenen marge suficient per passar el tall. Tinc la sensació de que... no sé si en altres eleccions han passat o no, però que la campanya es viurà, o sigui, hi ha campanya. No sé si hi ha partit, però hi ha campanya. És a dir, jo crec que la porta s'ha de remengar en el sentit de que la porta té sentit atacant, mai defensant. I l'eslògan defensem el Barça de la mateixa manera que altres eslògans han estat extraordinaris, el del defensem i l'obra feta, amb la porta no val. O sigui, la gent sempre espera un plus més, és igual que l'equip. La gent espera de la porta la seva ambició, espera la seva manera de ser. Si no, si es repeteix, no té sentit. La porta s'actualitza constantment. I aleshores jo crec que ara s'ha de remengar i ha de sortir a la escena electoral i demostrar que no només és l'obra feta, sinó cap on vol anar, què vol fer, quines coses té al cap. I després els altres, doncs, bueno, tant el que és l'oposició, si sumem totes les signatures fetes, veurem que pot ser que li puguin disputar la victòria. El favoritisme de la porta es confirma, però hi ha un marge perquè l'oposició creixi. I en aquest marge de l'oposició, si creix, sobretot si s'uneix i comparteixen projectes, pot fer que sigui molt més apretat del que es preveia en un principi. Però de moment jo penso que la porta encara és favorit.
Doncs després aprendrem el fil electoral. Ara tornarem, evidentment, a la ressaca de la Copa, però sí que volíem fer aquest incís amb el Ramon, ja que el tenim aquí com cada dimecres, per, a partir d'aquesta fotografia de les signatures, conèixer el seu parer. Ramon, aprofitem per donar un darrer capbussó en aquesta Copa que t'han servit.
Salut.
I sí que tornem ràpidament cap a l'estudi.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.